Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem una entrevista a la Montserrat Canals, amb qui parlarem del seu compromís social com a persona cristiana, us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda pels propers dies. Que tingueu una bona audició.
Mirar el món a través de Twitter. El mite de la caverna ja va advertir, ja fa uns quants segles, del risc de la diferència entre la realitat i els miratges. Doncs, el miratge de la realitat ara són les xarxes socials. No vull negar el seu efecte transformador de la nostra quotidianitat, ni la capacitat de democratitzar la informació, però també cal estar alerta de que els riscos que comporten. Si només veus el món a través de Twitter o Facebook o Instagram, el teu món es va fer petit, cada dia més petit. I si hi ha una opinió no t'agrada, la vulgueixes. Per això ho fa que l'altre deixi de pensar com pensa. A més, impedeix que pugui haver diàleg per arribar a punts de trobada i fins i tot trobar un camí per avançar plegats. El mal ús de la xarxa social fa que cadascú es fa reafirmant en la seva posició i cada dia s'enroca més. I el següent pas és no acceptar l'altre, perquè simplement s'atreveix a pensar diferent. El següent pas és la intolerància i el de postures extremistes. Jo mai faré, jo això no ho perdono. Malauradament, el nostre perdó cristià no té cabuda. Per lluitar contra això, no hi ha més eina que el diàleg, i el diàleg amb el diferent. Per això, us proposo un exercici molt simple, incloure el nostre dia a algú que no pensi com tu. Pot ser un amic, un company de feina amb el que esmorzes cada dia o un familiar amb qui normalment no hi estàs d'acord. D'aquesta manera tots podrem entendre una mica el que no pensa com tu. I això també es pot traduir en seguir les xarxes a algú qui discrepis, perquè el dia que deixen de parlar i dialogar, la solució sempre serà pitjor. Miguel Ángel Martín.
Notícies del Bisbat.
El Bisbat de Lleida elaborarà el nou pla pastoral amb les aportacions dels fidels.
La Casa de l'Església Acadèmia Mariana va acollir el dissabte 25 de maig l'Assemblea Diocesana del Bisbat de Lleida. Unes 150 persones han participat en aquesta trobada, en la qual ha començat el procés per fer un nou pla pastoral amb les aportacions dels fidels, comunitats parroquials, moviments apostòlics i preveres. Per això, durant tot el curs vinent, es recolliran les aportacions dels fidels. Ho farem amb les aportacions de tots, va explicar el bisbe Salvador. De fet, a l'assemblea es va presentar la guia per a la reflexió i aportacions al nou pla diocesà pastoral del Bisbat de Lleida. Aquest document s'entregarà el proper mes de setembre, concretament a la celebració de l'enviament, a tots els fidels, grups de laics, moviments apostòlics i congregacions religioses, per ajudar a la reflexió. Posteriorment, les respostes es recolliran el mes de febrer, el dimecres de cendra. La intenció és que el nou pla pastoral estigui enllestit el 30 de maig de 2020, data de la propera Assemblea Diocesana.
Primera, l'Assemblea Diocesana reflexiona sobre el futur.
Per altra banda, els 150 participants de l'Assemblea Diocesana van reflexionar sobre el futur de la diòcesi. La trobada va començar amb la pregària organitzada pel grup de joves de la parròquia de Sant Ignasi de Loyola. A continuació, mossèn Joan Torra, de la diòcesi de Vic, va impartir la ponència «La diòcesi mira el futur». El ponent va animar els assistents a deixar de mirar enrere i mirar cap al futur. A continuació, va tindre lloc una taula rodona sobre les noves experiències pastorals en la que va participar Dolors Esteve, animadora de comunitat de diverses parròquies de les Garrigues, el pare Vicente Zamora, de la parròquia de la Mercè, i mossèn Lluís Sallan, arxipreste de l'arxiprestat Seu Vella. Per acabar, el bisbe Salvador va agrair als assistents la seva presència i els ha demanat que participin en el procés per elaborar el nou pla pastoral.
Mort als 86 anys, mossèn Josep Meda Rubies.
El passat dimarts, 21 de maig, va morir mossèn Josep Meda Rubies a l'edat de 86 anys. La missa funeral es va celebrar el 22 de maig a la Santa Església Catedral de Lleida. Mossèn Meda va néixer l'any 1933 a Castelló de Farfanya. Entre altres càrrecs, va ser notari de la comissió pro causa de canonització de Rafael García Segura i company sacerdots, seglars i màrtirs.
Jornada de formació catequètica. Els oratoris a la catequesi d'infants.
El passat dissabte, 18 de maig, a la Casa de l'Església va tenir lloc una jornada formativa de renovació catequètica, en la qual mossèn Eugeni Rodríguez de Drover, prevere i delegat d'evangelització de la diòcesi de Mallorca, va compartir l'experiència del mètode dels oratoris que ell i els seus equips treballen amb els infants de la seva parròquia. Amb l'objectiu de conèixer experiencialment la pedagogia dels oratoris i com aquests ajuden els infants de la catequesi a integrar de manera natural la pregària en la seva vida i a despertar en la fe a tots ells, fins i tot els seus pares, que també poden participar algunes vegades. L'arxiprestat de la Seu Vella, dins del camí que actualment fa amb els seus membres en la renovació pastoral de les diverses comunitats que el formen, va organitzar aquesta jornada, oberta a la resta de parròquies i amb el suport de la Delegació Diocesana de Catequesi.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya la Montserrat Canals, una persona creient, compromesa, amb una trajectòria social intensa i que actualment col·labora amb Càritas coordinant voluntaris. Benvinguda al programa, Montse.
Hola.
Gràcies per acceptar la nostra invitació.
Faltaria més. Encantada d'estar aquí.
Tu vas créixer en el si d'una família cristiana practicant. Aquest fet, com et configura tu en l'evolució de la teva vida?
Sí, jo tinc records de ser fruit d'una família cristiana practicant. Recordo molts exemples de no només de practicar la fe, sinó els exemples de valors. I això és el que ens va imprimir, dic, en plural, perquè tots els germans, vull dir, vam ser, som creients. D'això també ve que tinc un germà capellà, vull dir que d'alguna cosa també. Sí, sí.
O sigui que per tu, fe i valors va molt lligat.
Del tot, sí, 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 sí. Fe, valors i accions, sí, sí.
Això sortirà ara dintre d'una miqueta.
Molt bé.
Quina diries que és la gran aportació dels teus pares?
Mira, els meus pares tenen dos vessants ben diferents l'un de l'altre. La mare, d'una família molt senzill, molt humil, de muntanya, d'un poble molt petit, amb molts pocs estudis, però amb una empatia excepcional i una intel·ligència també insòlita pels seus pocs coneixements que tenia, però una dona molt intel·ligent, molt intuïtiva. I el pare era un home que havia estat militant de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, per tant tenia una formació ferma, estimava l'Església, estimava el país, i això, i recordo el seu testimoni de coses molt concretes, no? Hi ha frases que em van quedar gravades, com si ens avorríem allò per casa quan érem petits. L'avorrir-se és un pecat. O coses que es comentaven, ser honrat i ric no s'ho pot ser. No ho sé, vull dir... Llavors aquestes coses són coses que et van marcant, no? I a més és això, no? Es veus amb l'actitud d'en vells, no? Front a la família, als veïns, al compromís cultural, social que tenia el meu pare, també. La meva mare, les ganes que tenia d'aprendre, de superar-se, d'integrar-se en una societat hostil per a ella, però la qual s'hi va fer present i...
Hostil, sí, sí. Perquè venia d'un lloc poc poblat.
Exacte, perquè venia d'un lloc pobre i llavors doncs, aquí es va trobar amb una llei desolada completament i llavors no es va trobar ben acollida per la família o pels amics, però de seguida ella va ser més forta, no? Vull dir, no es va acoquinar, sinó que va dir jo el que he de fer és superar-me jo, no? Vull dir, això et va marcant, o sigui, et va, sense adonar-te, va fent mella amb la personalitat de la criatura, no? De les criatures, dels germans, ja. També.
En algun moment, tu entres en contacte amb la Joc.
Sí, un moment molt important.
Clar, com va anar?
Clar, nosaltres vivíem a la... O sigui, participàvem de la parròquia, no? I participàvem de l'Acció Catòlica Convencional d'aleshores, no? Del que tocava en aquella època. Però llavors hi va haver un vicari jove, mossèn Cirés, que va marxar cap a Cali, el qual, doncs, en aquell moment va ser un dels persones avançades, vull dir, que va sortir al seminari en aquell moment, amb ganes d'això, i la Joc ja tenia empremta, perquè havia estat mossèn Ventura Pelegrí, i llavors va ser un moment de canvi, va marxar mossèn Ventura cap a Europa, i va entrar mossèn Jesús Pelegrí. Bé, la Joc estava en ebullició, es van posar cap a les parròquies i el vicari de la parròquia va dir, noies d'Acció Catòlica, vindran unes responsables de la Joc, vull que esteu informades i si voleu, doncs, passeu a formar part de la Joc. I efectivament, vull dir, aquest grupet de noies vam entrar a la Joc femenina, que llavors havia Joc i Joc femenina, perquè encara hi havia la cosa de... I a partir d'allí, doncs, va ser una obertura, va ser un canviar... allò que feia amb l'Acció Catòlica Convencional de comentar l'Evangeli de la setmana, a partir de la vida, buscar l'Evangeli que tocava als fets de vida que comentàvem, no? Vull dir,
aquesta seria
total.
Per tu la gran aportació de la Joc a la teva vida?
Això et marca perquè passes a qüestionar-te tots els fets quotidians, el que et passa normalment amb els amics, amb els companys, amb la feina, amb la família, te qüestiones des del punt de vista del cristià, des del punt de vista de l'Evangeli. I això entres en un costum que et va marcant, que et va deixant ja tota una manera de pensar, una manera de fer, una manera d'actuar. És la revisió de vida. El fer, o sigui, el veure, el pensar, el portar-ho a la visió de l'Evangeli i l'actuar. Veus, i actua.
Aquest esquema és el que hi ha darrere de tota la teva...
Sí.
El teu activisme social.
Jo podria dir que sí, sí.
Parlant del teu compromís social, que ha estat una constant en tota la teva vida, no fa massa et van fer un homenatge, no?
Bé, bueno, estava dit com a reconeixement.
Reconeixement.
Sí, i jo diria, més que reconeixement, que potser hi havia la intenció aquesta, jo per mi va ser poder aportar el meu testimoni, però no el meu testimoni únic, sinó el testimoni de moltes dones com jo, de la meva època, que podien estar allà davant també, no? Però bé, em va tocar a mi perquè em coneixien, doncs jo encantada de poder mostrar el que, des del punt de vista de la dona, casada, o sigui, de la dona de família, treballant i compromesa amb la societat. Llavors, és això, no? Poder donar aquest testimoni i dir, jo vaig ser persona treballadora, mare, i al mateix temps, al mateix moment, a la vegada, compromesa amb la societat, de la societat del barri i de la cultura.
Aquest compromís social en la teva fe, lo que l'uneix és l'esquema aquest que comentaves.
L'esquema de la joc.
De la joc del...
Sí, sí, perquè, clar, la fe s'ha de viure amb compromís. I llavors, doncs, jo ja, quan ja em vaig casar, jo ja sabia que jo continuaria treballant, perquè volia formar part de la societat activa, no? I que continuaria, vull dir, la intenció ja era aquesta, no? De continuar fent el que pogués, no? Però, vull dir, no tancar portes.
Tu diries que l'acció social que has estat duent a terme durant tots aquests anys ha sigut una de les coses que ha nodrit la teva fe?
Sí, sí, perquè...
O la teva fe ha nodrit aquestes...
Exacte, les dues coses van juntes, perquè, clar, el que diem, tot el que faig ho porto a la pregària. Vull dir, no faig les coses perquè sí, les faig en compromís, perquè crec que les he de fer, i llavors, clar, això també et dona la possibilitat de conèixer moltes persones, que t'enriqueix moltíssim, treballar en equip, que és un altre valor que em penso que és una de les millors coses que pot passar a la societat, no? Les persones capacitat de treballar en equip, no? De fins i tot hi ha vegades de trobar-te, doncs, en controvèrsies, no? D'això, però bé, tot enriqueix, no? I conèixer persones és el millor que pot passar.
Has parlat de la pregària. Per tu, la font principal de pregària és l'Evangeli? Vull dir, és un referent per tu?
Mira, jo no sé si és l'Evangeli, però el que sí que et diré que la pregària... O sigui, totes les coses que jo faig, o les coses que m'envolten, més que les coses, les persones que m'envolten, les porto a la pregària. I sempre amb esperança, perquè si prego és perquè tinc esperança que les coses poden resoldre's. Perquè sé que la voluntat del Pare es fa a través nostre, aquí a la Terra. I llavors la responsabilitat que tenim és molt important i per tant necessitem l'ajuda. I una de les pregàries que darrerament, vull dir, dic darrerament perquè potser quan era més jove no hi pensava, però ara sí que hi penso, és que el do de la saviesa de l'Esperit Sant ha d'arribar a totes les persones que tenen poder. I aquesta és una de les meves pregàries. Llavors, a les que tenen poder, vull dir, a tothom, no? Però penso que el do de la saviesa és importantíssim, i més quan algú ha de prendre decisions.
Quan tu penses, has parlat del pare, no? Quan penses en el fill, quan penses en Jesús, i la forma en què estàs encara en la vida, no? De quina manera et sents tocada per aquest Jesús?
A mi, jo sempre me l'imagino ressuscitat. Quan el veig clavat a la creu, penso que no. Que no. Vull dir, per mi, si no hagués ressuscitat, doncs no tindria el valor que realment té, no? Llavors, és aquesta esperança d'aquest Jesús que va ser humà, però que a la vegada és Déu. I llavors, doncs, no... És l'esperança completa de dir tot és possible, no? Tot és possible, vull dir...
Ara, quan ens parlaves fa un moment de l'esquema aquest de revisió de vida, no? Del veure, jutjar i actuar, no? Que, bueno, ja ha quedat palès que per tu és, sí, és capdalt, no? En la teva vida, en la forma de fer, no? Hi ha algun exemple amb què ens podries il·lustrar la forma en què has aplicat o es pot aplicar en un moment donat aquest esquema?
Clar, l'exemple n'hi ha molts, perquè ara hem, clar, concretant amunt, perquè la vida és un continu, això. Vull dir, si ens parem a pensar en la vida quotidiana, sempre haurem de veure per què passen les coses, no? I aquella pregunta, què faria Crist en el teu lloc? I llavors, davant d'una vicissitud, dius, aviam, parem-nos i reflexionem i hem de tirar endavant i, per tant, hem de buscar possibles sortides i que segur que es troben, no? Vull dir...
Que davant de les qüestions que se't van plantejant al llarg de la vida, apliques aquest esquema?
Home, jo no sé si l'aplico pensant que l'aplico, no?
Bueno, vull dir, igual el tens tan automatitzat.
Exacte, vull dir, no, però sí que em qüestiono les coses, no? I em qüestiono i aquesta pregunta de dir, aviam, tot ha de tenir una sortida, porta-ho a la pregària i segur que ho veus més clar, no? Això...
Clar, suposo que això està relacionat amb el que comentaves fa un moment, de que la voluntat del Pare es fa a través nostre.
Sí, això sí que ho tinc claríssim.
Llavors, m'imagino que això deu ser el punt de connexió
exacte,
entre...
Exacte, sí, 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 sí.
El teu compromís social, la veritat és que sé que abasta molts vessants, no? Però un em crida l'atenció especialment ara, que és el de sobre la dona. Perquè tu has comentat sobre el...
Sí.
I parles d'aquells temps en què les dones estàvem en una situació diferent.
Sí, això sí que és fruit de la joc. Això és fruit de la joc, claríssim. Aviam, nosaltres amb aquestes, ens vam conèixer els nois i noies de la joc i en pocs anys es vam casar 5 o 6 o 7 parelles, que érem fruit del mateix, no? I això, i encara ara som amics... I encara ara amb unes quantes, te diré una, dos, tres, quatre parelles concretes, encara ens reunim ara. Ara no som de la JOC, ara som del Moviment Cristià de Pobles i Comarques de Catalunya i fem el mateix mètode de revisió de vida, el que passa ho fem de diferent manera, perquè ho fem cada any fem uns temes i tal. Però el compromís de la dona, clar, per exemple, quan em vaig casar sabia que volia treballar, però per això no, pel compromís aquest del valor del treball de la dona, no pel que guanyés, sinó pel que representava estar immersa dins de la societat. I llavors també tenia molt clar, que, i el meu marit també, que no érem un home i una dona que feia cadascú el que li tocava, sinó que entre els dos ho fèiem tot. I això també era fruit de la joc, no? I en aquest sentit, també el meu compromís social sempre ha anat una mica per aquí. Vull dir, és aquest.
La joc era molt avançada, llavors.
Sí,
perquè
sí, sí.
No era el que l'Església tradicional, el missatge que es transmetia.
No. Jo recordo que Jesús Pelegrí, mossèn Jesús Pelegrí, recordes que em va quedar hi ha moments que t'impacten, no? Una homilia, no sé, d'un dia que de tant en tant fèiem les homilies, a més fèiem les homilies així, en una sala de reunions, no totes, però de tant en tant. I la homilia la feia doncs, amb el diari del dia a la mà, no? I a partir de la notícia del diari del dia sortia l'homilia. I a vegades que penso, tant de bo que això ens passés ara. No? Perquè hi ha molts temes que s'haurien de veure, o sigui, parlar de l'Evangeli, però a partir del que ens està passant, no? O sigui, que està passant, aplicar-ho a l'Evangeli. I això també em va quedar molt, molt gravat. Sí, era un moviment molt, molt vital.
Un altre aspecte important per tu era el tema cultural. Què té el tema cultural?
Sí, això és una mica també herència del pare. El pare estava compromès amb tots els moviments socioculturals del moment, que no eren gaires, però bé, en aquell moment, doncs, que hi havia l'Orfeó, hi havia la Cofreria de la Mare de Montserrat, hi havia ballets, sardanes, copla, tot això, no? Llavors, jo, que de la cultura popular sempre m'ha interessat, no he set persona activa amb les activitats culturals, perquè jo, per exemple, pel teatre soc no, i per la música tampoc, però sí per comprometre'm amb les associacions que ha fet cultura, i per això vam crear l'Ateneu Popular de Ponent.
O sigui, tu estàs en la fundació.
Jo soc una de les fundadores de l'Ateneu Popular de Ponent, que deixem-ho dir amb dues paraules. Quan ho vam crear va ser a partir de la reivindicació del Clot, i el grup que ho vam crear era, només hi havia un universitari, l'historiador Manel Lladonosa. La resta érem tots treballadors d'Àpie. I això sempre m'agrada dir-ho, perquè d'un nucli de persones que no tenen... formació cultural àmplia, però si tenen inquietuds, som capaços
de fer coses. Les coses surten.
Les coses surten.
Ja estem arribant al final. T'agradaria dir alguna cosa a les persones que ens escolten?
Mira, com que... És el que he dit, no? Però no sé si ho he dit en algun moment, però sí que vull dir que cal estar oberts a les oportunitats que anem trobant. Pensar sempre en positiu. Pensar en l'altre abans que en tu mateix. No perdre mai l'esperança. Fa pocs dies, que en una tertúlia, la ponent Llum de l'As va dir, comentàvem quasi, va dir, impossible, tot és qüestió de temps. Doncs esperança, que no ens falli mai.
Doncs ens quedem amb aquest missatge que ens dones. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I, bueno, pues, fins aquí l'entrevista del programa d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Exposició Viuen al carrer perquè volen.
L'espai dels Arcs de la Paeria acollirà fins al 8 de juny una exposició de 34 fotografies sobre els prejudicis dels ciutadans cap a la gent que viu al carrer. Serà dintre del marc de la campanya Ningú domina el carrer que organitza Arrel Sacre Nazi. També dintre d'aquesta iniciativa, el dissabte 8 de juny, el Teatre d'Escoltador acollirà Homeless. El musical social tracta d'un espectacle que mostra les dificultats dels que no tenen llar i que pretén apropar l'espectador a una realitat que pot afectar qualsevol del nostre món. L'espectacle tindrà lloc el 8 de juny a les 8 de la nit al Teatre de l'Escorxador.
Presentació de la cooperativa Serveix amb Cor.
El proper dimarts 5 de juny es presentarà en societat la cooperativa Serveix amb Cor. Aquesta iniciativa pretén donar una oportunitat laboral a les persones en risc d'exclusió. Serveix amb Cor neix de la continuació del projecte Missatgeria amb Cor que va impulsar la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, impulsora de les llars del seminari. La presentació serà el dimecres 5 de juny a 8:15 de la tarda.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els mitjans de comunicació social. Benvolguts diocesans. Ningú discuteix la importància dels mitjans de comunicació social en aquest moment. Per als que l'utilitzem habitualment, encara li donem més valor i més importància. L'Església també reconeix i agraeix el servei que aquests mitjans produeixen a la difusió de l'Evangeli i col·laborar també en el mateix desenvolupament social. Fa molts anys ja es va instituir una jornada en aquest sentit. Cada any, coincidint amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, amb el manament express als apòstols d'anunciar a tots els pobles el seu missatge. Proposo en aquest moment un tema, elabora els materials de reflexió, el Papa escriu un missatge, es dona a conèixer un lema i es ressalta la importància dels mitjans en el nostre món. El tema d'aquest any té a veure amb les comunitats i les xarxes socials. En l'actualitat genera molta preocupació l'existència de les anomenades xarxes socials, el seu ús universal i l'abús en què podem incórrer els usuaris. Sembla que la premsa escrita i l'audiovisual concita una problemàtica més fàcil de controlar i les xarxes són més universals i més perilloses. El lema s'ha buscat un títol d'una carta de Sant Pau. Som membres els uns dels altres. Es demana una vegada més que reflexionem sobre el fonament i la importància del nostre estar en relació i a de redescobrir el desig de l'home que no vol romandre en la seva pròpia soledat. El Papa es serveix de la metàfora de xarxa per recordar una altra figura plena de significats, la comunitat, com una xarxa solidària que precisa de l'escolta recíproca i del diàleg basat en l'ús responsable del llenguatge. Ha de favorir la trobada dels altres fugint de l'autoaïllament. Recorda els termes del cos i els membres per significar la comunió i l'alteritat. És més important el contacte, l'escolta personal, que tot sigui a través dels aparats. És un tema que enriqueix i amplia horitzons al ser humà. El mateix és que preocupa, emmascara la realitat i pot arribar inclús a l'angoixa. Penseu un poc. Amb la benedicció meva i l'afecte. El vostre bisbe, Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que n'hagueu gaudit. Us convidem a deixar-vos impactar per les paraules de la Montserrat quan ens deia que la voluntat del Pare es fa a través de nosaltres. Que tingueu una bona setmana.